Ràdio Estel.
Bon dia, són les 8.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dilluns 11 de març de 2013. Tot està a punt per al nou conclave d'elecció de papa, després que avui se celebrarà l'última congregació de cardenals. Els purpurats van celebrar ahir missa a les esglésies que tenen assignades a Roma, entre ells l'arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac. Demà a les 10 del matí comença la missa Pro Eligendo Pontifice. A 4:45, els 115 cardenals electors es traslladaran a la Capella Sixtina. També és un moment públic abans que es produeixi el tancament en conclave. El portaveu de la Santa Seu, Federico Lombardi, explicava dissabte que les fumates estan programades per a les 7 de la tarda ja des de demà i també a les 12 del migdia els altres dies, si són necessàries noves votacions. Ara bé, si hi ha una votació intermèdia amb elecció, pot sortir fumata abans de les 12 o abans de les 7. Els períodes de votacions estan marcats de tal manera que durant 4 dies seguits hi haurà escrutinis i després, si no hi ha papa, els cardenals es tancaran per pregar un dia. Després hi haurà 2 dies més de votacions. Tot apunta que si hi hagués papa aquesta mateixa setmana, la missa d'entronització del nou pontífex se celebraria dilluns vinent o potser dimarts, que és la festa de Sant Josep. L'Església viu un moment important i aquest cap de setmana s'han intensificat les crides dels cardenals a pregar, que tots som els qui estem implicats en aquesta missió, la d'elegir el nou pontífex, que a més de ser el cap de l'Església Catòlica, és un important referent i un gran líder moral. Passen 2 minuts de les 8, salutacions del Gerard Carrión a la sotsedició, el Gerard Campos a la redacció, el David García a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem resumint l'actualitat de les últimes hores. Com us dèiem, tot està a punt per al nou conclave. Avui se celebra l'última congregació general de cardenals prèvia a la reunió electora, després que els purpurats van celebrar ahir l'Eucaristia a les diferents esglésies que tenen assignades a Roma. Connectem amb el Vaticà, allà tenim l'enviat especial de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel, Samuel Gutiérrez. Samuel, bon dia.
Bon dia, Ignasi. Doncs molt bé, com tu dius, aquí a Roma ja gairebé tot és a punt per iniciar-se demà el conclave que ha d'escollir el successor de Benet XVI. Aquest matí, a partir de 9:45, tindrà lloc a l'aula nova del Sínode la darrera congregació general, la desena, que probablement perfilarà els últims detalls dels preparatius de l'elecció del Sant Pare. Recordem que demà, ben d'hora, a partir de les 7, els cardenals han estat convocats a Santa Marta, on s'allotjaran sense contacte amb l'exterior durant els dies que duri el conclave. A les 10 està prevista la missa Pro Eligendo Romano Pontifice. En principi, tindrà lloc a la plaça de Sant Pere, però com la previsió és de pluja aquí a Roma, no sabem si finalment s'optarà per celebrar-la a l'interior de la basílica. Després de la missa, recordem una miqueta els horaris, després d'aquesta missa, que és oberta a tothom que vulgui participar-hi, els cardenals tornaran a Santa Marta i cap a les 5 de la tarda, després de fer el jurament i pronunciar el famós extra omnes, tothom fora, es tancaran a la Capella Sixtina. La primera fumata d'aquest històric conclave està prevista per a les 7 de la tarda. Previsiblement serà negra, però no per això és menys rellevant. El primer escrutini és important per determinar l'orientació del conclave i anar definint posicions. Per això, els cardenals que van presidir ahir a Roma a les seves esglésies titulars van insistir moltíssim en la necessitat de la pregària de tota l'església. També ho va fer el cardenal Lluís Martínez Sistac, arcabisbe de Barcelona, que va celebrar la basílica de Sant Sebastià de les Catacumbes, una de les més importants de la ciutat. Tot el poble de Déu, va dir, participa en aquest conclave. Els cardenals necessitem la vostra pregària. Martínez Sistac es va mostrar tranquil i confiat en Déu davant l'enorme responsabilitat que els cardenals tenen entre mans. Va tenir una calorosa benvinguda de la comunitat parroquial, a la qual va convidar, seguint el ritme de la Quaresma, a acollir l'abraçada de Déu en el sagrament de la reconciliació. En acabar la missa i com a excepció a les portes ja del conclave, el cardenal va atendre els mitjans de comunicació, responent així a la invitació del mateix col·legi cardenalici d'implicar tot el poble de Déu en aquest esdeveniment fortament espiritual.
Espero que entre tots escollirem aquell papa que pugui ser un bon pastor per les necessitats de l'Església del món en aquests moments. En definitiva, el papa serveix a l'Església i l'Església està enmig del món per portar també la misericòrdia i l'amor de Déu que tot home i tota dona necessita, perquè sense ser estimats no podem viure. Ens necessitem estimar mútuament, necessitem rebre l'amor de Déu i necessitem estimar-nos els uns als altres.
En termes semblants es van expressar la majoria dels cardenals que ahir a la Ciutat Eterna van presidir la missa a les seves esglésies titulars. Alguns van comptar amb la presència massiva de fidels i de mitjans de comunicació, com ara els cardenals Angelo Scola, Odilo Scherer o Marc Ouellet. Són aquests noms que alguns anomenen com a papables, no?, entre els mitjans de comunicació, entre els vaticanistes. També hi va haver moments emotius a diverses esglésies, comentaris que van deixar que ens van fer enternir una miqueta a tots, no?, com el cardenal Christoph Schönborn, arquebisbe de Viena, que va parlar de que ell va plorar quan li van notificar la renúncia de Benet XVI. Tots els procurats es van confiar a la pregària dels fidels i van demanar amb insistència el do del discerniment, que escollim el papa que Déu vol, un papa segons el cor de Déu. S'apropa, doncs, Ignasi, el moment decisiu. A partir de demà, tothom pendent de les fumates, recordem que hi haurà dues votacions al matí i dues a la tarda. Les fumates seran aproximadament a les 12 i a les 7, però si en un dels dos escrutinis s'aconsegueix la majoria de dos terços, s'avançaria la fumata, evidentment. I si s'avança, això vol dir que és fumata blanca. Ho veurem i ho retransmetrem, Ignasi, a partir de demà a Ràdio Estel.
Efectivament, a partir de demà ja anunciem que a les 10, quan s'acaba el primer cafè, comença la missa pro eligendo pontifice i nosaltres serem presents en aquesta celebració perquè els nostres oients puguin compartir-la amb nosaltres i amb tot el món, que també estarà molt pendent d'aquest esdeveniment. Moltes gràcies, Samuel, i amb l'emoció del moment t'enviem una abraçada i molts ànims en aquesta tasca que estàs fent.
Bon dia, a vosaltres també, gràcies.
Bon dia. Seguim repassant mentrestant altres aspectes relacionats amb el conclave. Un cop tancats, els cardenals escoltaran una meditació, la del cardenal Pròsper Grech, i després procediran, com ja ens ha dit el Samuel Gutiérrez, a la primera votació. A les 7 de la tarda resaran vespres i a 8:15 tornaran a la casa de Santa Marta. Tot això passarà suposant i donant gairebé per segur que demà a les 7 de la tarda no hi haurà encara fumata blanca després de la primera votació.
A partir de dimecres, els cardenals es traslladaran a 10:15 del matí a la Capella Sixtina. Després de celebrar l'Eucaristia, on començarà la primera votació. Les fumates estan programades cada dia a les 12 del migdia i a les 7 de la tarda, i demà, naturalment, només a les 7 de la tarda. Els cardenals, però, han establert que si és escollit papa en alguna de les votacions intermèdies, la fumata blanca podria ser abans de les 12 o abans de les 7.
Una qüestió important aquests dies és la dels juraments. Avui, a 6:15 de la tarda, prendran jurament no pas als cardenals, sinó als que són personal auxiliar del conclave, i també les imatges de l'acte seran facilitades pel Centre Televisiu Vaticà. Els escrutinis procediran de la mateixa manera durant els dos dies següents. Els quatre primers, recordem que la gran novetat d'aquest conclave és que hi haurà quatre dies consecutius d'escrutini i, si no hi ha papa, després un dia de pregària. Repassem breument altres notícies d'aquest dilluns. Les versions dels Mossos i de la policia espanyola sobre el cotxe de Manel Prat enfronten el govern català i el PP. La gran qüestió és si hi havia o no el cotxe del director general dels Mossos a l'edifici on es va detenir el propietari de l'agència de detectius Método 3.
El Departament d'Interior assegura que no, però la policia espanyola reitera que va identificar el vehicle. Les dues versions han derivat en una polèmica política que enfronta el Partit Popular i la Generalitat. La Policia Nacional ha reafirmat la informació que publicava aquest dissabte el diari La Vanguardia, segons la qual els agents de la policia espanyola van veure el cotxe de Manel Prat davant de l'edifici on més tard detindrien Francisco Marco, propietari de l'agència de detectius Método 3.
Els agents de la Policia Nacional asseguren que van veure com un Volkswagen passat de color fosc recollia una dona que sortia d'aquest edifici. El cotxe correspon al del director general dels Mossos, Manel Prat.
El Departament d'Interior ha negat reiteradament la informació de la Policia Nacional. Tot i això, l'enfrontament entre les direccions dels Mossos i de la Policia Espanyola ha traspassat a la política amb la decisió presa per la presidenta del Partit Popular de Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, a renunciar a l'escorta dels Mossos i substituir-la per policies nacionals.
Aquesta qüestió sacsejava ahir diumenge a l'ambient polític català perquè Sánchez Camacho, segons diu, considera que la sospita que plana sobre Manel Prat li ha fet perdre la confiança en la direcció de la policia catalana. El portaveu del PP, Enric Millo, va anar més enllà i va acusar directament el director dels Mossos d'interferir en la investigació sobre Método 3. Avui Manel Prat compareixerà per donar la seva versió dels fets.
El govern, bona part dels partits catalans i el principal sindicat dels Mossos han sortit en defensa de la policia catalana. El Departament d'Interior, de la seva banda, lamenta la decisió de la presidenta dels Populars Catalans i considera que la polèmica política el que fa és perjudicar la feina de la policia catalana. El conseller d'Interior, Ramon Espadaler, en unes declaracions a TV3, va criticar que s'utilitzi la policia per la baralla política.
Avui comença la preinscripció escolar amb 6.200 places més a Catalunya. Aquest inici arriba després d'unes setmanes de portes obertes als centres educatius en què les famílies han pogut visitar les diferents opcions on poden portar els seus fills. L'augment de la població escolar requerirà més mòduls prefabricats i més professorat.
El procés de preinscripció per al curs 2013-2014 a les escoles públiques i també concertades de Catalunya s'allargarà fins al dia 22 de març amb una oferta total de més d'un milió de places.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dilluns. L'alcalde de la localitat lleonesa de Ponferrada, a la comarca del Bierzo, no només no s'ha deixat intimidar per les amenaces del PSOE, sinó que ha decidit plantar cara al seu partit. Samuel Folgueral va anunciar ahir que no renunciarà a l'alcaldia, tal com li havia demanat el mateix secretari general Alfredo Pérez Rubalcaba. Per contra, sol·licitarà la baixa de la militància i amb ell la de la resta de membres del grup municipal socialista a Ponferrada. Recordem que divendres una moció de censura amb el suport d'un regidor condemnat per assetjament sexual va canviar un alcalde del PP per aquest alcalde del PSOE, Samuel Folgueral.
Folgueral, que fins ara havia guardat silenci en tota la polèmica, diu que abandona el PSOE amb una enorme tristesa i assegura que no és una decisió fàcil. Creu, però, que ha respectat tots els tràmits per presentar la moció de censura, que el mateix divendres doncs, li va permetre assumir l'alcaldia del municipi i que no té per què renunciar-hi.
Manifestacions ahir diumenge a les principals ciutats de l'Estat contra les retallades i ara també contra la corrupció, que molts dirigents consideren la base de la no millora de la situació econòmica. A l'agenda dels sindicats no hi ha, ara com ara, convocar una vaga general, tot i que no es descarta res.
A Catalunya s'han fet protestes a Barcelona, Girona, Lleida i Tortosa, i a Espanya hi havia convocades una seixantena de manifestacions més ahir diumenge. L'objectiu de les marxes era exigir canvis en les polítiques d'austeritat marcades per la Unió Europea i reclamar també mesures econòmiques expansives que ajudin a reactivar l'economia i a lluitar contra l'atur. Però a la llista de greuges s'hi ha afegit la corrupció política, que també s'han colat aquestes protestes amb la reclamació d'una regeneració democràtica. Pel que fa a la capital catalana, la manifestació va arrencar poc després de les 12 del migdia de la plaça Urquinaona i va recórrer la Via Laietana encapçalada per una pancarta amb el lema contra l'atur i la corrupció, ni privatització ni retallades. Segons els organitzadors, unes 60.000 persones van sortir als carrers a la capital catalana i unes 20.000 segons la Guàrdia Urbana.
I la direcció d'International Airlines Group, el holding sorgit de la fusió d'Iberia i British Airways, accepta finalment la proposta del mediador per desencallar el conflicte laboral dins l'aerolínia espanyola. Avui hi ha convocada una nova reunió entre els responsables d'Iberia i els representants dels treballadors. Estem a punt d'arribar a un quart de nou. Enrique Capriles serà el principal rival de Nicolás Maduro a les eleccions presidencials de Veneçuela previstes pel 14 d'abril, segons s'ha confirmat aquest cap de setmana. Aquesta matinada passada, el governador de la província de Miranda ha anunciat que concorrerà als comicis, tot i que, segons ha assegurat, el chavisme està executant un pla fredament calculat perquè el guanyador sigui Maduro.
Capriles ha dedicat unes paraules molt dures a Maduro, que ha acusat de mentir aquest país en els darrers mesos i d'haver començat la campanya electoral sense respectar el dol oficial per Chávez, jugant amb l'esperança dels veneçolans. En aquesta línia ha aclarit que ell no juga amb la mort ni tampoc amb el dolor.
Referèndum ahir i avui a les Illes Malvines sobre el seu futur polític. La pregunta és si els ciutadans volen que es mantingui l'estatus polític actual com a territori del Regne Unit a ultramar. Els residents d'aquest arxipèlag de l'Atlàntic, proper a l'Argentina, i que aquest país reclama com a seu, estan cridats a respondre a una pregunta així en un referèndum que no té precedents.
El resultat sembla cantat i les nombroses banderes de la Unió, les Union Jack, que onegen pels carrers de les Falkland, no deixen cap dubte. De fet, el referèndum el va convocar el govern local amb el vistiplau del Regne Unit amb un objectiu clar: mostrar a l'Argentina el rebuig a les seves reivindicacions sobiranistes. Ahir van obrir els col·legis electorals per als més de 1.600 habitants amb dret de vot d'un total de 3.000 residents. Tenen fins avui per exercir el seu dret quan es tancaran els 4 col·legis habilitats per la consulta. En la primera jornada de votació s'ha registrat una participació molt elevada.
Us expliquem també que l'execució de 7 hostatges estrangers segrestats al febrer a Nigèria per fonamentalistes islàmics sembla que es confirma en les últimes hores, segons afirmen els ministeris d'Afers Estrangers d'Itàlia, Grècia i el Regne Unit.
Dissabte, la milícia nigeriana, Ansaru, va anunciar l'execució dels 2 libanesos, 2 sirians, un grec, un italià i un britànic que integraven el grup. Es tracta de treballadors de la societat libanesa de construcció Cetraco. El Ministeri d'Afers Estrangers italià ha qualificat l'assassinat d'acte atroç i bàrbar. Tant el govern italià com el grec han condemnat amb fermesa els fets. El 18 de febrer passat, el grup radical islàmic Ansaru es va atribuir el segrest de 7 ciutadans estrangers que treballaven per una constructora a la localitat de Jamare.
I milers de persones es van manifestar ahir al voltant de la zona ministerial de Tòquio per demanar el final de l'ús de l'energia nuclear al Japó. La marxa s'ha fet tot just hores abans del segon aniversari, que és avui, del terratrèmol i posterior tsunami que va sacsejar Fukushima.
2 anys després del desastre nuclear, encara hi ha 160.000 desplaçats i les localitats situades al voltant de la planta nuclear estan deshabilitades. Deshabitades, volíem dir. A més, la població tem l'alt risc de càncer o de malalties vinculades a la radiació. El govern del Japó, de la seva banda, no té intenció de prescindir d'aquest tipus d'energia. De fet, el primer ministre, Shinzo Abe, té previst tornar a posar en marxa Fukushima i fins i tot construir noves centrals nuclears.
I avui també és el 9è aniversari de l'11M, els terribles atemptats que van matar més de 170 persones a Madrid, amb 4 bombes simultànies en trens de Rodalies i 3 dies abans d'unes eleccions generals. Amb un ambient polític desviat cap a altres qüestions, hi haurà, com sempre, especialment a Atocha, actes institucionals en memòria de les víctimes de l'atemptat.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, el Barça se la juga demà al Camp Nou contra el Milan a 9:15 en la tornada dels vuitens de la Champions. Amb un 2-0 en contra, tocarà remuntar si es vol passar als quarts. Andoni Zubizarreta va ser convidat ahir al programa Hat-Trick Barça d'Esports 3, 48 hores abans d'aquest decisiu partit.
El director esportiu del Futbol Club Barcelona s'ha mostrat prudent abans del partit, però confiat que tant l'equip com també l'afició faran un bon paper aquest dimarts. Els italians arribaran avui a Barcelona.
I la Lliga d'aquest cap de setmana ha estat un tràmit per als Blaugrana i el Madrid també va guanyar. Els blancs es mantenen a 13 punts del Barça després de sumar un treballat triomf a Balaïdos contra el Celta. Un doblet de Cristiano Ronaldo va facilitar la feina dels blancs contra un Celta atrevit, però que es va topar amb Diego López, el porter suplent, i amb el Travesser, que amb aquesta derrota a casa seguirà una jornada més al Celta a la zona de descens.
Recordem que el Barça va superar el Deportivo dissabte per 2-0 en un partit on Roura va deixar d'inici alguns homes importants a la banqueta, entre ells Messi.
I altres resultats d'aquesta jornada 27 de Lliga: Rayo Vallecano 2, Espanyol 0, Betis 2, Osasuna 1, Valladolid 1, Màlaga 1, Mallorca 2, Sevilla 1, Atlètic de Bilbao 1, València 0, Llevant 0, Getafe 0 i Atlètic de Madrid 0, Real Societat 1. Amb aquest resultat, l'Atlètic de Madrid ja no és segon i la segona plaça l'ocupa ara el Madrid a 13 punts del Barça.
I en bàsquet, a la Lliga ACB, victòries del Barça a Tenerife i el Joventut a Canàries. En canvi, el Manresa va caure a casa contra l'Unicaja.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, la líder del PP, renuncia a ser escortada pels Mossos. El periòdico sobre aquest tema, un avantítol que diu el PP de Catalunya exigeix vigilància de la Policia Nacional, i el titular principal que diu Camacho l'arma. El Punt Avui obre amb una entrevista al president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, i destaca aquesta frase seva: la nostra obligació és respectar la veu del poble. Diari Ara, l'Estatut en via morta, 29 competències pendents de transferir, 20 mesos sense cap reunió Generalitat-Estat. El País, l'alcalde de Ponferrada consuma el seu repte en deixar el PSOE. El Mundo, Rubalcaba no aconsegueix imposar la seva autoritat a Ponferrada. La Razón, pacte de la Moncloa per lluitar contra l'atur. I Esquerra Rajoy reunirà demà sindicats i patronal amb una ofensiva per l'ocupació. L'ABC, jornada de reflexió pels cardenals, és l'únic diari dels que destaquem que obre amb la preparació del conclave que comença demà. Fet aquest resum, de seguida els serveis i després la tertúlia que avui compartirem amb el president de l'Observatori del Tercer Sector, Quim Sabater, amb l'oftalmòleg Joan Carles Reiteri i amb l'alcalde de la localitat alturgellenca d'Organyà, Antoni Fiol.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I Ajuda l'Església necessitada enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
El jugador de bàsquet Ricky Rubio dona suport a la cursa del Corte Inglés.
Hola, sóc en Ricky Rubio. Aquest any no podré córrer la cursa, però espero que tu sí. Espero que facis que la cursa del Corte Inglés sigui la més gran d'Europa.
Escalfa't, arriba la cursa.
Diumenge 7 d'abril, corre la cursa del Corte Inglés. Inscripcions gratuïtes al Corte Inglés i a Hipercor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Un quart i mig de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem ara com se circula per autopistes i carreteres catalanes en aquest inici de setmana des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. A aquesta hora trobareu força problemes al que és la Ronda de Dalt de Barcelona. Molta atenció perquè s'ha complicat el trànsit. Segurament alguna incidència s'hi ha produït a l'altura de Diagonal aproximadament, I és que parlem d'aturades gairebé de punta a punta, entre Meridiana i Diagonal, Ronda de Dalt, sentit Llobregat, com us dèiem, que s'ha complicat molt el trànsit en aquesta via, segurament a causa d'alguna incidència a l'altura de Diagonal. A banda de la Ronda de Dalt, a la resta de vies sí que ja parlaríem d'aturades habituals, a la mateixa Ronda Litoral, entre el Fòrum i la Barceloneta, a la C58, aturades que toquen a aquesta hora del matí, tant d'entrada com de sortida de Barcelona, i a l'extrem sud, autopista del Garraf, retencions Viladecans-Sant Boi, i a l'autovia 2 també hi ha aturades entre Pallejà i Sant Vicenç dels Horts. Més endavant, també al Sant Joan d'Espí i a la zona de Cornellà. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia des de Transmet. De moment podem parlar de matí molt tranquil. No hi ha incidències o problemes destacables, si ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. La situació meteorològica per aquest dilluns doncs, es presenta en general força tranquil·la, en el sentit de que avui creiem doncs, que només passaran, creuaran intervals de núvols alts i mitjans d'oest a est, que com molt deixarien el cel mitjà nuvolat. Això sí, a partir de migdia creixeran de nou alguns ruixats, algunes tempestes cap a les comarques del Pirineu, Empordà, Terres de l'Ebre, que podrien donar entre 5 i 10 litres per metre quadrat al llarg de la propera tarda. A més, cal destacar que avui les temperatures doncs, seran una miqueta més baixes. De fet, han baixat ara mateix entre 1 i 4 graus respecte a la jornada d'ahir, però els valors màxims creien que podrien arribar fins als 19 o com a molt 20 graus. De cara a demà, els ruixats, els núvols seran més abundants. Els ruixats al terç nord del país també doncs, seran una miqueta més extensos. Ja des del matí ja podran haver-hi alguns ruixadets, ens creu una petita pertorbació, i això serà doncs, el que obrirà les portes a una arribada d'una pertorbació que farà una davallada sensible del termòmetre de cara a dimecres, dijous i divendres. De cara al cap de setmana la situació milloraria força de nou, però a partir de dimecres, dijous i divendres les temperatures serien de nou de ple hivern, amb nevades que anirem concretant en properes connexions, però que podrien baixar de cota, sobretot dimecres, entorn als 400 o 500 metres tan sols. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Avui, coincidint amb l'inici de la setmana del Conclave, reforcem les nostres qüestions que plantegem dins la sèrie 20 qüestions sobre l'elecció del Papa. Jordi Piqué, sacerdot i periodista, avui ens respon a algunes preguntes més.
Vint qüestions sobre el conclave, per mossèn Jordi Piqué, capellà i periodista. Quant de temps pot durar?
La història parla de conclaves molt llargs, perquè les diverses tendències dels cardenals no es posaven d'acord, tot i que eren menys, devien ser a vegades 15, 20, 25, no els 120 actuals. Sovint, per influències de les grans famílies patrícies, aristocràtiques romanes, o també per influència de governs, de països de tradició catòlica. Avui l'Església, gràcies a Déu, gaudeix de llibertat i no està sotmesa a aquestes influències, com en segles passats. Per això, i perquè també hi ha unes congregacions generals prèvies on els cardenals parlen de la situació de l'Església i, per tant, ja tenen in mente, ja tenen en la seva consciència, en la seva intel·ligència, les figures dels que en diem papables, és a dir, els que poden ser els millors candidats al càrrec transcendent i molt important per l'Església i el món, de bisbe de Roma i Sant Pare de l'Església Universal. Per totes aquestes raons, actualment, els conclaves, com saben els nostres oients, han durat entre 2 i 3 dies.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Dos quarts de nou, comencem el temps de tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui compartim aquest temps amb el president de l'Observatori del Tercer Sector i expert en polítiques socials, Quim Sabater. Hola, bon dia.
Molt bon dia.
També el doctor en oftalmologia, Joan Carles Reiteri. Bon dia.
Hola, bon dia.
Tots dos són aquí a l'estudi de Ràdio Estel a Barcelona. I des de Ràdio Principat, des de la Seu d'Urgell, avui comptem amb la presència de l'alcalde d'Organyà, Antoni Fiol. Senyor Fiol, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estem?
Bé. Fresquets encara.
Fresquets, però encara, vaja, amb possibilitat de circular per les carreteres i normal, no?
Sí, se sent la primavera, eh?
Se sent ja la primavera i allà a la muntanya potser ho noten més perquè...
Alguns moixons, més aviat, que les persones.
Bé, una notícia per a tota la setmana que segur que serà... la més rellevant és el procés de l'elecció del Papa. Els cardenals celebren avui l'última congregació general prèvia al conclave i demà comença el conclave, la reunió decisiva per elegir pontífex. La previsió és que a les 10 del matí comença la missa pro eligendo pontifice i després a 4:45, les 5, ja els cardenals es tanquen amb clau, per això el nom de conclave. Com veuen vostès aquesta elecció? Serà breu, com es diu? Quina impressió tenen?
Bé, en tot cas, les impressions van en funció d'especulacions, no? Perquè després, una vegada tancats, els cardenals decidiran en base a la seva voluntat i a la il·luminació de l'esperit. Però sembla que tot indica que el Sant Pare pot estar escollit abans de divendres, no?
Sí, divendres seria el quart
divendres
dia.
Seria el quart conclave, dia, que sí. Hi hauria una mica... Hauria descartat els candidats més dispersos i s'hauria aconseguit que les votacions haguessin anat acumulant-se, no? I bé, en tot cas, sí, seria un conclave curt, però en tot cas jo crec que hem de demanar un Sant Pare que sigui un pastor i que tingui la capacitat per governar una església diversa i complexa, en una ciutat diversa i complexa, també. I, per tant, aquí el repte pels cardenals és trobar aquesta figura que afronti les dificultats que hi ha, que sigui capaç de superar els problemes que han quedat explicitats amb aquest informe que va demanar el Sant Pare Benet XVI, i que a partir d'aquí es reforci l'Església en una capacitat de ser present realment amb reforçant el seu missatge al segle XXI. Jo crec que aquest és una miqueta el que hauríem de demanar. Ara, el que passarà, Déu dirà, no? Em sembla que no podem dir altra cosa.
El que potser hauríem de veure és si aquesta ànsia d'influència social renovada que té tothom, amb molts esperits per afrontar la crisi, també té una bona lectura des d'institucions com pot ser l'Església. És tot un món que sembla que sí que hi ha hagut alguns canvis interns. Falta veure que després aquests electors, que potser representen les màximes instàncies, però falta veure que també representin més la base, no? I aquesta seria la lectura que potser n'hauria de sortir arrel del resultat d'aquest conclave.
El papa és el papa de tota l'Església, evidentment, també del poble anònim, per dir-ho així, de tothom. I aquests dies es parla molt de l'alta instància, no? Dels alts dignataris, que són els cardenals, però l'Església som tots.
Sí,
senyor Reiteri.
Sí, únicament volia dir que, efectivament, jo crec que l'Esperit Sant, doncs, deixarà la seva impronta amb aquesta elecció, com no pot ser d'una altra forma, i que penso que l'Església, el que ha fet sempre és servir a la societat, servir a la humanitat i, per descomptat, als cristians, no? Però està al món per servir-nos a nosaltres, per arribar allò, allà on volem arribar, per ser més persones. Per tant, jo estic, no sé, molt tranquil, no?, en aquest sentit, a pesar de les especulacions que hi ha i les tirafluixes i les corrents que des de fora volem veure dintre l'Església. L'Església és una. L'Església té un esperit unitari, té un esperit de servei a la humanitat, i això penso jo que és el que es manifestarà quan surti el nou papa, no? Els altres que formem part d'aquesta església, el que hem de fer, d'alguna manera, és recolzar-lo amb la nostra plegària ara i després amb el que vagi dient, doncs, per posar-ho a la nostra vida, no?
S'han dit, entre moltes altres, dues coses que em semblen molt significatives. D'una banda, s'ha parlat de la cúria i de les sacsejades internes que ha pogut viure, tot i que no ho sabem tot, aquesta cúria romana. També de la necessitat de renovar-la, vinculant-la més als episcopats de les diòcesis del món i impulsant la col·legialitat de tots els bisbes. I d'altra banda, s'ha comentat que l'elecció del papa genera en la persona escollida una mena de por humana, que també és molt comprensible, però no sé si potser el sembla que s'exagera massa, això, perquè el papa, evidentment, ha de ser una persona capaç, però clar, sembla que això sigui un, no sé, que et posen un mort a sobre, això de ser papa, per l'elegit.
Bé, en tot cas, és un càrrec de gran responsabilitat. I jo estic d'acord amb el que s'ha dit, que el Sant Pare ha de recuperar la col·legialitat del col·legi episcopal, que és un element que segurament s'ha anat perdent. És a dir, jo estic d'acord en declaracions que ha fet el cardenal Popart, que tot i que és un cardenal que no és elector, jo crec que té suficient autoritat.
Jean-Paul Popart, recordem que va ser, perdoni, un home encarregat de les relacions amb els estats des de la Santa Seu, amb Joan Pau II, ja fa anys.
I encara és un... Com que té més de 80 anys, no entrarà...
Exacte, no serà l'actor, però no? És una influència important. Però,
i les seves declaracions són que el papa ha de ser capaç de fer un tom en aquesta cúria, que segurament controla massa el que són les relacions amb els bisbes. I que el papa ha de recuperar el seu paper de primus inter pares, no? De bisbe de Roma, més que d'autoritat que imposa. I segurament així també guanyaríem col·legialitat en el conjunt de l'Església Catòlica.
Algun comentari més, senyor Fiol, sobre...
Sí, no cal més que pensar que el govern que suposa el mateix Vaticà és com qualsevol altre. O sigui, en principi, llavors, la solitud del poder en molts moments hi és, i l'ajut que pugui suposar tot el que tens en el teu entorn és important, és aquelles coses del si ministre, i és clar, sembla que en aquest cas ha passat això, no? Que ja vols fer una sèrie de coses i les pots tirar endavant, no depenent només absolutament de tu. I aquesta és la qüestió, aquella infal·libilitat del papa i aquella manera de que pogués fer una mica allò que penses el que vols, està molt lluny, no? I en aquest cas penso que és el que s'ha demostrat, i per tant potser no perquè hagi de refrendar o assegurar-se el poder absolut, sinó que més aviat es vegi que el que transcendeix de cara al que es vol anar tirant endavant es pugui fer i sigui realista i adequat.
Doctor, reitere.
Sí, no, únicament comentar que l'Església, lògicament, està formada per homes que tenen defectes, que tenen, bueno, moments que no es comporten a vegades com ho han de fer, però això no ha de tacar d'alguna forma la institució de l'Església, no?, que porta tants anys d'història i que durant tantes encícliques i concilis ens ha donat llum per entendre les coses d'aquest món. Per tant, són dues coses diferents, no? Efectivament, que s'ha de arrelar a la terra i hi han d'haver canvis, canvis perquè aquest servei sigui més eficaç, però bueno, l'Església està en mans de Déu. És a dir, la doctrina que ens ha donat no depèn del papa, no? De la persona del papa, sinó depèn de tota l'Església, no?
Bé, avui a la tertúlia ens acompanyen l'oftalmòleg Joan Carles Reiteri, el president de l'Observatori del Tercer Sector, Quim Sabater, i l'alcalde d'Organyà, Antoni Fiol. Amb el Gerard Carrion repassem breument aquest i altres temes que surten avui a la tertúlia. Gerard, bon dia.
Hola, Ignasi, molt bon dia. Doncs com hem comentat, el trasllat dels 115 cardenals a la residència de Santa Marta per al conclave tindrà lloc demà al matí a partir de les 7, és a dir, el mateix dia que s'obre l'elecció i abans de la missa, però escollint pontífex, que serà presidida a les 10 del matí a la plaça de Sant Pere pel cardenal D'Angelo Sodano i que retransmetrem per Ràdio Estel.
Tensió per la qüestió dels Mossos i la presidenta del PP, Alicia Sánchez Camacho, manifestació contra les retallades ahir i la nova Veneçuela sense Chávez, si tenim temps. Aquestes són altres notícies.
Doncs sí, les versions dels Mossos i de la policia espanyola sobre el cotxe de Manel Prat enfronten el govern i el Partit Popular. La gran qüestió és si hi havia o no el cotxe del director general dels Mossos, Manel Prat, a l'edifici on es va detenir el propietari de Método 3.
Les manifestacions que hi va haver ahir arreu de l'Estat contra les retallades i contra la corrupció.
Doncs sí, hi van haver protestes a Barcelona, Girona, Lleida, Tortosa i també a l'Estat espanyol. Hi van haver doncs, una seixantena de manifestacions més. A la capital catalana, per exemple, es van manifestar 60.000 persones, segons els organitzadors, i 20.000 segons la Guàrdia Urbana.
I finalment, Veneçuela mira endavant sense Hugo Chávez.
Doncs sí, Capriles serà el principal rival de Nicolás Maduro a les eleccions veneçolanes que tindran lloc el 14 d'abril. Ho ha fet, doncs, ho ha anunciat i han denunciat també que el chavisme està executant un pla fredament calculat perquè el guanyador sigui Maduro.
Gràcies, Gerard. Més notícies a les 9. Bon dia. Ara una pausa i continuem amb la tertúlia.
Ràdio Estel.
Volem canviar el món, però quan disposats estem a canviar nosaltres mateixos? Cada dilluns a les 8 del vespre, .org, el programa per descobrir iniciatives, projectes i canvis d'actitud per un món i una societat millors. .org, amb Joan Ortiz, els dilluns a les 8 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dimarts a la mitjanit. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments... Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa-te'n al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Ara, a Hipercor tens un 70% de descompte en la segona unitat en més de 2.500 articles.
Com en la llet Ram, sencera, semi o desnatada. Un litre et costa 85 cèntims.
Si en compres dos, el segon et surt a només 26 cèntims.
Acostuma't als nostres bons preus. A Hipercor els revisem contínuament perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Un minut i mig i seran 9:15. Seguim amb la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel, tertúlia que avui compartim amb el president de l'Observatori del Tercer Sector, Quim Sabater, amb l'oftalmòleg Joan Carles Reiteri i amb l'alcalde d'Organyà, Antoni Fiol. Encara un apunt més sobre aquest conclave. Podem dir que serà un conclave mediàtic, superintercomunicat. Recordem que, per exemple, ara ho miràvem, l'arcabisbat de Barcelona ha creat un enllaç especial tot sobre el conclave, amb informacions, seguiment de les activitats del cardenal Martínez Sistac abans del conclave, naturalment, i curiositats, preguntes, tots ens intentem posar les piles per oferir als nostres oients o seguidors aquelles clar. Informacions que permetin conèixer com és un conclave. El que es pot conèixer, clar.
Home, jo crec que això és un element que segurament canviarà amb els anys el que és el conclave, no? Perquè, clar, de realitzar-se a Roma sense massa comunicació s'ha passat a ser un esdeveniment universal seguit des de tot el món i amb un desplegament de mitjans i de tecnologia que, clar, que fa que tot sigui molt públic, no? Fora d'allò estrictament que és el a partir de demà, quan es tanquin els cardenals. A mi em sembla que és bo per l'Església, és bo per el govern del Vaticà, que per cert, el que dèiem abans d'aquesta por humana, no? Jo crec que aquí el repte està en que el Sant Pare ha de integrar un poder terrenal, per dir-ho d'alguna manera, i un poder espiritual. I el poder terrenal implica un govern, un govern que té uns ministres, no?, que són els caps dels dicasteris, que sembla ser que també ha estat qüestionat en els últims temps, que no acaba de funcionar com a equip de govern i, per tant, potser això s'ha de recuperar. I, per altra banda, mantenir aquest lideratge espiritual que, com a Sant Pare, ha de tenir a l'Església. Per tant, jo crec que aquesta por i el fet d'estar molt vigilat també suposo que deu ser un element que influeix. Bé, suposo que és normal, no?, que qualsevol persona es vegi superada per les circumstàncies davant d'una responsabilitat així, si estigui o no estigui molt preparat, no?
Sí, no, efectivament, com diu el Quim, una cosa és l'equip de govern de la pròpia nació, del propi país Vaticà, no? I l'altra cosa és el lideratge espiritual de l'Església. Amb l'equip de govern, lògicament, hi ha moltes coses que s'han de canviar. Hi ha moltes estructures que han de funcionar millor.
I en tot cas, per l'Església, això és accessori. L'important és el govern pastoral.
Sí, però des de fora es veu a vegades el mateix, no? Els que no són, no estan dintre de l'Església i tal, confonen moltes vegades, no? I llavors, en aquest cas, doncs, el govern ha de ser extremadament lleial a la seva funció, no? Amb tots els casos, amb el nostre també, no? Aquí, però amb el cas del Vaticà més encara, no? Perquè qualsevol cosa que es pugui veure que han fet malament o que podien fer millor, doncs molts els hi tiraran encara, no? Per tant, en aquest sentit, doncs segurament que hi ha coses que han de canviar, no?
Quan diu canvis, el senyor Sabater, ara vostè, es refereixen també fins i tot a la dimensió secreta del conclave o altres
no,
formes?
No, jo crec que la dimensió secreta del conclave segurament és un element més accessori, no? És a dir, la discussió que és més... Jo crec que si s'aconsegueix realment una vinculació dels bisbes i que, per exemple, el col·legi cardenalici fos més representatiu de la diversitat eclesial. Jo crec que encara hi ha masses cardenals italians, no?
Sí, sí, em sembla que són 60, que és més de la meitat.
Per això, més de la meitat. I, per tant, les noves realitats eclesials en creixement a Sud-amèrica, a l'Àsia i fins i tot a l'Àfrica, que també estiguessin presents. O sigui, tots aquests elements jo crec que després tindrien reflex, o sigui, si el col·legi cardenalici canviés, també... Després el conclave, jo crec que ha de mantenir una certa... podem dir secret, podem dir aquest...
Però llibertat, cas, hi ha, no està condicionat.
Hi ha elements previs, que jo crec que... O posteriors, no? És a dir, els reptes que ara tindrà l'Església, que segurament s'hi ha de fer front... Si no volem que l'Església segueixi allunyant-se de la realitat social, no? Que és una miqueta el que...
Aquesta és una de les qüestions que s'han tractat en les congregacions generals, la nova evangelització, la necessitat de connectar amb el món.
La desafecció, sobretot del món occidental, la incapacitat per apropar-se a unes realitats determinades, i aquí tenim reptes importants.
Com ho veu, senyor Fiol?
Segur que és una lectura nova, la realitat social que estem vivint, i que cada vegada és més estesa, més internacional, i per tant... per el que pugui haver de ser l'acció pastoral de l'Església segurament està transcendida abundosament, no? I quan qualsevol cardenal o el mateix papa manifesten opinions, de vegades són de més influència inclús sobre les qüestions mundanes, sobre les qüestions d'acció dels governs o inclús des de qualsevol petita congregació, no? I per tant, aquí és allà on més aquest reflex del que surti del conclave que es transcendeixi, que s'acabi de conèixer, que es vegi quina línia sembla que hi surti des del Vaticà, a qualsevol racó del món acabi tenint també una influència importantíssima, que és possiblement el que vol l'Església. I aquí és allà on falta demostrar també l'adequació en aquests temps, i aquests temps són molt exigents. La responsabilitat vol dir moltes coses, però sobretot en vol dir moltes de l'atensament de l'efecte que fa el que decideixes, uh-huh, i com analitzes i com ho expliques.
Doncs confiem, com a creients, ho ha dit abans, per exemple, el doctor Raiteri, en l'Esperit Sant. Recordem que Benet XVI, quan acabava de ser elegit papa, va dir, em consola, es va presentar com un humil servidor de la vinya del Senyor, i va dir, em consola que Déu es fa servir d'instruments febles o instruments limitats. És a dir, aquesta és la confiança. Un papa, que és una persona, doncs té una gran missió. Esperem que pugui tenir la força de portar-la, això és el més important, sigui quin sigui. No sé si vostès tenen alguna preferència per algun papa, perquè aquí de vegades alguns tertulians s'han mullat, amb algun nom. No en tenen cap?
No els coneixem massa bé.
No, vostè no els coneix massa bé. De fet, clar, conèixer-los tots és molt difícil, els 115 cardenals de tot el món.
Home, en general són persones amb una preparació intel·lectual molt, molt alta, per tant, uh-huh, és molt difícil de decidir-se, perquè estem parlant d'un nivell humà i intel·lectual molt, molt alt, no? Uh-huh. Per tant, bueno, això és...
I la nacionalitat és secundari, segons vostè?
Home, els italians tenen molts números, perquè són els que n'hi ha més, però jo penso que no serà un italià, no? Jo...
Llatinoamericà, pensa vostè? O americà?
O americà, sí.
O brasiler o canadenc, potser. Anem reduint.
Canadenc. No ho sé.
Bé, doncs ja es veurà.
En tot cas, els noms que surten són aquests, no? Algun brasiler, algun canadenc...
Sí, el cardenal Schreder, del Brasil, Ouellet, de Canadà, del Quebec, concretament, i aquests són els que surten. Després surt també Angelo Scola, dels italians, i altres. Bé, senyors, ho deixem aquí, amb l'emoció i l'esperança. Recordem que Ràdio Estel estarà molt pendent durant tota la setmana del conclave, ja des de demà a les 10 del matí la missa pro eligendo pontifice, després el moment del trasllat dels cardenals, que serà relativament breu, fins a la Capella Sixtina, i ja, evidentment, el conclave no el podem transmetre perquè és tancat, i anirem oferint també les fumates, si són negres o si són blanques, doncs si és blanca, la que sigui, amb l'elecció del nou papa. Parlem d'altres qüestions, avui... permetin-me que siguin més secundàries les altres qüestions, però també molt importants, de l'actualitat política i social de casa nostra. Hi ha una tensió en les últimes hores a nivell polític per la decisió d'Alicia Sánchez Camacho, presidenta del PP català, feta pública ahir, de prescindir de la protecció que li correspon com a portaveu parlamentària d'un grup polític dels Mossos d'Esquadra. Tot això pel tema de Método 3. Dóna la sensació que això és com un trencaclosques de molts elements. Què en pensen? Senyor Sabater, si vol començar.
Jo no ho situaria tant en aquest 30 que closques de l'espionatge i dels micròfons i tot això, sinó més en un àmbit global de la política catalana. A mi em dona la sensació que el govern del PP i l'Alicia Sánchez Camacho com a cap del PP aquí a Catalunya, el que estan fent és intentar desprestigiar el govern català i l'autonomia, en aquest cas. És a dir... l'acusen de malbaratador i, en canvi, no li passen els fons que se li deuen, l'acusen de deslleial amb la policia i hi ha una cosa fosca que no sap ben bé qui va encarregar de posar micros en aquell famós dinar on hi va anar-hi la senyora Sánchez Camacho. Hi ha un element de no negociació volguda per part de la part estatal de la comissió de traspassos, etc. Per tant, jo ho situaria en aquest àmbit en el que es pretén és anar posant pedres al camí del desenvolupament de l'autonomia de Catalunya i, per tant, amb una clara voluntat de desprestigiar el govern català.
Jo no estic d'acord amb això. Jo crec que ha sigut un Watergate es va saltar, o sigui, va fer caure el president de la nació més important en aquells moments, que era Nixon, i aquí tenim un altre, i els mitjans d'aquí no diuen absolutament res.
O sigui, si te n'has d'entrar d'algú, t'has d'agafar el Mundo, has de comprar altres diaris per veure què...
Però per què creu vostè que això és una, home, una
perquè,
corrupció...
Perquè és un espionatge claríssim. O sigui, no sol la conversa, que és que hi ha més gravacions. O sigui,
però no està demostrat tampoc que l'Alicia Sánchez Camacho no fos qui...
No, deixa't...
No sé qui és que hi havia però, amics, hi ha, vull dir que, per tant...
Però hi havia això.
Això no està demostrat.
Clar, dir ara, no, és que això és perquè ara... Escolti, hi ha una corrupció claríssima.
O en tot cas que s'aclareixi, sigui el que sigui, que s'aclareixi.
Si això hagués passat a Madrid, bueno, els diaris d'aquí no farien res més que parlar d'això, i aquí, quan passa a casa nostra, tothom calla. Home, per favor, una mica de serietat. O sigui, però què va passar? Qui ho va encarregar? Els Mossos estaven al corrent? Però possiblement sí. Pues bueno, jo entenc que la persona digui, escolti, no vull els Mossos que em protegeixin, perquè en realitat el que m'estan fent és...
Però vostè no creu que és una mica perillós entrar en el joc de...
Però quan has perdut...
No confio dels Mossos.
Oh, és que has perdut la confiança. Amb el que sabem, jo almenys no tindria confiança. Jo.
Senyor Fiol, què en pensa vostè?
Jo ho relacionaria molt amb el que hem fet i l'immens deute del que hem fet. O sigui... No sé si cada un ha pogut decidir qüestions com a perquè no ens trobem en la situació que ens trobem, però moltes coses sí que es podien haver evitat per tenir una neteja clara d'higiene a tots els nivells, no? I llavors, que ara ho veiem i ho haguem de decidir així, o aquesta senyora ho decideixi així, sí, també mirem un poc el que s'ha produït i com s'ha produït i per què hi va anar i per què no hi va anar, els fons de les qüestions de cada vegada els deixem més de banda perquè hem de fer una sortida endavant a veure si queden bé. I el PP ens hi té massa acostumats, a aquestes sortides endavant que són per deixar la tinta com si fos una sèpia que s'escapa d'estudi, Llavors, des del punt de vista planer de carrer, són molt difícils d'explicar aquestes qüestions i segurament a l'hora de no explicar-les s'expliquen de qualsevol manera i s'explica les formes, no s'expliquen els fons i normalment s'ha de dimitir, s'ha de dimitir de moltes coses i hi ha molta gent que hauria de deixar pas i no forçar tant com s'està forçant. Llavors, això com ho arregles? És que de cada vegada és pitjor.
Sí, jo crec que s'està fent un embolic amb diversos temes i jo no vull negar que hi hagi casos de corrupció que afecten a polítics catalans i que així s'està mostrant, s'està investigant i crec que quan més aviat s'aclareixin i s'identifiquin els responsables i siguin castigats en la mesura que ho hagin de ser, millor, perquè, a més, si no, cada vegada que surt un cas, la desafecció política de la gent és més gran i això només ens porta a un desastre en la democràcia. Jo crec que no és bo. Més enllà d'això, per això jo em refermo en que hi ha una voluntat per part de en aquest cas del partit governant a Madrid, de recentralitzar, de prendre poder a Catalunya, i més quan Catalunya està manifestant la voluntat de més autogovern. I aquí s'utilitzen altres armes, i segurament aquí també s'hi barreja tot això. Jo, tal com diu algun analista avui en el diari, si l'Alicia Sánchez Camacho desconfia dels Mossos d'Esquadra, que aleshores reclami la dissolució dels Mossos, perquè tots tenim dret a tenir una bona seguretat per part de les forces de seguretat. I, per tant, si ella creu que els Mossos no són aleshores que faci política i que reclami la dissolució dels Mossos, perquè ella vol una cosa bona per ella i els altres ciutadans no ens mereixem el mateix, doncs aleshores que reclami la dissolució dels Mossos perquè considera que no fan bé la seva funció.
Ella el que diu és que la funció concreta de protecció que reclama no li fan bé. No diu que tots els Mossos ho facin tot malament. Saps què vull dir?
Ja, no, però...
Bé, doncs, en tot cas, què es pot fer per aclarir el que passa aquí? Perquè els ciutadans moltes vegades...
Que hi hagi responsabilitats, que s'averigui què va passar, qui va manar, qui ho va fer, i llavors...
En això estan d'acord, vostès.
Sí,
doncs
sí,
que passi.
Sí, home, quan més s'aclareixi, millor, això és evident.
És que si no...
És que els detalls s'han de conèixer, o sigui, no és que perquè un... estigui en desacord, renunciï a tot el pegat de tot plegat, sinó que també els detalls i per què ha passat i com no ha passat no vol dir que s'hagi de deixar de banda. Potser ha de sortir una notícia més petita en el diari, això també pot ser, i en canvi la magnificació de que un polític d'aquest àmbit entri en la crítica dient que farà que renunciarà en aquesta part de la gestió dels Mossos, més que res per posar-se en mans d'uns altres, quan és a saber, o sigui, que aquí una cosa són les persones, l'altra els caps d'aquests agents que estiguin utilitzant una informació que l'estiguin aprofitant o l'estiguin tergiversant. Això també va bé de saber-ho, però potser són dos interns. Això em recordo molt en aquestes pel·lícules americanes entre l'FBI i la CIA i tot això, no? I aquí és també igual, això que hi hagi diversos cossos policials a vegades serveix perquè hi hagi una certa bona gestió de tot plegat i que tampoc no hi hagi una qüestió amagada de quines coses es fan des d'aquests cossos. Bé, senyors, aquí no es posin en dubte, tampoc.
Senyors, hi ha opinions diferents i hi ha un consens de fons que, si hi ha problemes, que s'aclareixi. Roda molt breu, si em poden contestar amb una frase cadascú, què pensen o com valoren les manifestacions d'ahir contra les retallades i la corrupció. Es posa la corrupció ja en el mateix sac de la difícil situació econòmica que vivim.
És que segurament si no hi hagués corrupció no hi haurien tantes retallades. Jo ja començo a dubtar que gran part d'això, de la crisi i tal, no vingui provocat per una mala praxis en la governança. És a dir, aquí estem parlant de governança i, per tant, cal millorar la governança d'aquest país.
No, jo crec que, efectivament, tenen tota la raó per manifestar-se, perquè això ja està arribant a límits, quasi, que no es poden aguantar, no? Per tant, tenen tot el dret i estic totalment d'acord.
El que passa és que això és una mica general, afecta un partit, un altre, el PP, els socialistes...
Afecta a tothom, però inclús a Europa, eh? Inclús a Europa. També el ministre de Finances de la Comissió ha estat molt criticat últimament, al Times, per membres americans, dient que les mesures que estan aplicant en l'euro no serveixen per res, absolutament.
Toni Fiol?
Són dos nivells. Un és la butxaca de cada un, que és el que veu que el fa sortir al carrer per la desesperació, pràcticament, i l'altre anar a buscar també per què s'ha arribat a situacions com aquesta. El de la corrupció segurament no és el culpable de que les finances estiguin malament, però a part que faci molt, molt, molt lleig i que sigui totalment punible, possiblement el que sí que hi ha és aquell abandó d'aquesta part de la gestió d'allò públic i que possiblement a sobre se n'aprofiti algú amb un interès espuri. Això és el que també, per el mateix que dèiem abans, ha de posar de manifest sortir al carrer que s'ha detallat a soc arrel.
Moltes gràcies, Antoni Fiol, alcalde d'Organyà, també l'oftalmòleg Joan Carles Reitera i el president de l'Observatori del Tercer Sector, Quim Sabater, tots tres per haver participat avui en la tertúlia. Bona setmana del conclave, veurem què passa. Bon dia.
Bon dia.
Ja passen 2 minuts a les 9, ara els titulars amb el Gerard Carrión. Després intentarem que mossèn Jordi Piqué ens respongui a una qüestió referida al conclave, en aquesta ocasió, el fet que sigui secret, precisament, ens intentarà dir per què és secret i d'on ve històricament aquesta tradició. També tindrem el comentari de l'actualitat, evidentment, avui amb Josep Miró i Ardèvol, i la secció Món sense fronteres amb Àngel Miret. Això i l'espai musical La vida en solfa fins a les 10.
Bon dia, repassem els titulars a aquesta hora. Novetats al voltant de la polèmica generada per la presència del director general dels Mossos d'Esquadra, Manel Prat, a prop del domicili de l'agència de detectius Método 3, el mateix dia que va ser detingut Francisco Marco, el seu director. Manel Prat va recollir una periodista que s'acabava de reunir amb Marco poques hores abans de la detenció. Es tracta de Maika Navarro, especialista en successos del diari El Periódico, que avui explica detalladament com el cap dels Mossos no va tenir res a veure amb la seva reunió Método 3. La direcció internacional Airlines Group, el holding sorgit de la fusió d'Iberia i British Airways, accepta la proposta del mediador per desencallar el conflicte laboral dins l'aerolínia espanyola. El Consell d'Administració, DIG, s'ha reunit en sessió extraordinària i ha votat a favor de l'oferta del mediador, que salva 660 llocs de treball i proposa allargar fins l'any 2015 l'aplicació de l'expedient de regulació en vigor a la companyia. Silenci, pregàries i paraules de record per les víctimes. El Japó commemora el segon aniversari del terratrèmol i el posterior tsunami que va arrasar el nord-est del país. El desastre, recordem que va deixar un balanç de 20.000 morts i milers de desplaçats i va causar la greu crisi nuclear de Fukushima. I avui a 6:15 de la tarda es prendrà jurament de secret al personal auxiliar del Conclave i les imatges de l'acte seran facilitades pel Centre Televisiu Vaticà. Les fumates, segons ha explicat el portaveu de la Santa Seu, Federico Lombardi, es produeixen amb la crema de les paperetes de la votació final del matí o de la tarda, és a dir, al voltant de les 12 en el primer cas i de les 7 en el segon. Recordem que el Conclave començarà demà dimarts.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9:05, el comentari de l'actualitat avui ens arriba de la mà de Josep Miró i Ardèvol, president de l'Associació E-Cristians i membre del Pontifici Consell per als Laics. Senyor Miró i Ardèvol, bon dia, endavant.
Bon dia. Aquesta setmana en la que comença el conclave és bona per pensar en el Papa, en nosaltres i en l'Església. I fer-ho, com és lògic, des d'una perspectiva coherent amb la fe, la que ens diu que l'home només pot ser comprès en la mesura que participa de Déu i que només tenim un fi, i aquest fi és el fi sobrenatural. Sant Pere escriu i diu que hem de fer-nos partícips de la naturalesa divina. No hi ha dues vocacions exposades, una per la vida ordinària i una altra per la vida de la fe, sinó tan sols una única vocació. Naturalment, això no significa apartar-nos de la realitat, sinó fer-nos presents en ella, com a Església i com a persones, i en uns termes tan concrets com els que el propi Codi Canònic estableix en el seu article 747, quan ens diu que correspon a l'Església, anunciant tot temps i en tot lloc els principis de la moral, fins i tot en allò que es refereix a l'ordre social, així com fer un judici sobre tota realitat humana, en la mesura que ho exigeixen els drets fonamentals o la salvació de les ànimes. I això representa tenir clar quin és el fi com a cristians i com a Església. Perquè el fi és anunciar la necessitat que tots tenim de Déu per assolir la felicitat i realitzar-nos plenament com a persones. Aquest és el fi. Realització que només s'assoleix de manera completa en la vida eterna, si bé ja des d'ara ens podem acostar a ella. El camí per assolir-lo és el seguiment de Jesucrist en la pràctica de les virtuts sovint oblidades, en les que venen de Déu, com la fe, l'esperança i la caritat, i les humanes. Des d'aquest punt de vista, la pregunta que cal formular-nos aquesta setmana no és què li demanem al futur Papa, sinó què li oferim nosaltres per contribuir a la seva missió. Que tingueu una bona setmana.
Ràdio Estel.
L'economia i les finances, pel fet de ser instruments, poden ser mal utilitzats quan qui els gestiona té només referències egoistes. D'aquesta manera, els pot arribar a transformar mitjans de per si bons en perniciosos. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Vint qüestions sobre el conclave, per mossèn Jordi Piqué, capellà i periodista.
Per què no és públic?
S'hauria de dir que és per discreció, per garantir la plena llibertat dels electors. L'elegit ha de ser el pastor de tots els membres de l'Església. La discreció sobre els detalls de la seva elecció ajuda a que pugui ser acollit com el pastor i el servidor de tots a l'Església. Servus servorum Dei és un dels títols més bonics del Sant Pare. Servidor d'aquells que són servidors de Déu. La discreció i el secret estan al servei de la llibertat del conclave, que és el bé a preservar, la llibertat, la llibertat. La lliçó de la història és clara en aquest sentit. Hi ha hagut interferències, vetos, hi ha hagut explicitació de desitjos que poden condicionar la llibertat de la consciència, de la decisió dels que són electors. I aquest és el bé que cal salvar.
Els diumenges, dins del programa Tot Sardana, descobreix la 24a edició de la Sardana de l'any. Cada diumenge a les eliminatòries. Vota la teva preferida a www.lsda.cat o al contestador de la Federació Sardanista de Catalunya 93 319 76 37. Viu la Sardana de l'any des del Tot Sardana amb Gerard Carrión. Cada diumenge a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
14a temporada de concerts a Barcelona. Els dies 13, 14 i 15 de març, el Rèquiem de Mozart torna a la Basílica de Santa Maria del Mar, amb la Coral Polifònica de Puig-reig i l'Orquestra de Cambra de l'Empordà. Una obra irrepetible en un marc incomparable. Entrades a El Corte Inglés, Ticketmaster i Telentrada. Més informació a concertsabarcelona.com. Ràdio Estel, emissora col·laboradora. Ràdio Estel, sempre amb la cultura.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Món sense fronteres.
Dos minuts i mig i serà un quart de deu. Us acompanyem en directe, com cada dia, des de les 8, els del primer cafè de Ràdio Estel. I ara la secció social Món sense fronteres, sobre temes de solidaritat, cooperació, el món de la immigració i molts altres, amb Àngel Miret, que és el gerent de l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports de l'Ajuntament de Barcelona, també professor de la Universitat Pompeu Fabra i advocat. Senyor Àngel Miret, bon dia.
Bon dia i bona hora.
I bon inici de la setmana del conclave. Suposo que vostè, com tots els creients, estan molt pendents, els creients i no creients també, d'aquest moment tan important per la història.
Sí, però sobretot dels creients, perquè l'Església té aquesta vessant, diguem-ne, política, que, diguem-ne, interessa arreu del món, però, diguem-ne, els creients el que tenim és, sobretot, un interès singular perquè aquest nou Sant Pare, diguem-ne, porti a l'Església a un procés que inevitablement ha de ser de renovació. És a dir, el segle XXI no pot ser igual que el segle XIX ni el XX, i, per tant, malgrat que la fe, diguem-ne, des d'una perspectiva evangèlica és la mateixa, però és evident que en un món globalitzat, en un món hipercomunicat, doncs necessitem un Sant Pare que entomi, diguem, els reptes d'aquest segle XXI amb energia. precisament aquest va ser una mica el missatge del Sant Pare que ha sortit. Mm-hmm. És a dir,
sí, sí. I
per tant, diguem-ne, la pregària que hem de fer tots plegats és perquè realment aquest Sant Pare tingui aquest esperit, diguem-ne, renovador, aquest esperit, aquesta energia que es necessita per això.
Aquest vigor que deia Benet XVI que li mancava a ell.
Exacte.
Per seguir portant la barca de Pere.
Més enllà, inclús, d'aquestes misèries que són pròpies de la condició humana i que, per tant, són perfectament possibles tant en el Vaticà com en qualsevol altra estructura humana, no? Però hi ha l'esperit, i l'esperit, doncs, necessitem que il·lumini els cardenals i que escolleixin el millor, no? El millor per aquests reptes de l'Església del segle XXI.
Una Església més globalitzada que mai, arriba a tot arreu, fins i tot és més creixent a Amèrica, especialment a Amèrica Llatina, a l'Àsia i a l'Extrem Orient. I per això parlem precisament avui, senyor Miret, d'un cas que és el creixement del cristianisme a la Xina, un país de tradició budista i altres creences.
Sí, la Xina, a més, és allò, un gegant emergent, un gegant que avui és la segona economia del món, un gegant que fa que més d'un milió de xinesos cada any visitin els Estats Units amb una despesa econòmica important, i la paradoxa d'un país amb una dictadura i, no obstant això, amb una economia creixent, una economia capitalista. Per tant, segurament la pitjor combinació possible, és a dir, la manca de democràcia i un sistema capitalista ferotge que fa que els xinesos, quan es desplacen cap a fora, doncs tinguin una capacitat de despesa impressionant. Es parla de que dels xinesos n'hi ha prop de 300 milions que tenen un nivell de vida equivalent a les classes mitjanes europees. I malgrat tot això, o potser per això, hi ha un creixement molt important de la religió, en aquest cas del cristianisme. No necessàriament del catolicisme, però sí del conjunt d'esglésies cristianes. En aquest moment es calcula que a la Xina hi ha més de 50 milions de cristians, xifra que supera, fins i tot, per exemple, el número que hi ha als Estats Units. Si tenim en compte que quan va esclatar la revolució comunista només n'hi havia un milió, fixem-nos quin creixement important. Vol dir que el ser humà té aquesta necessitat d'espiritualitat, perquè no solament creix en el número de cristians, sinó que també estan en fase d'expansió el taoisme, el budisme i el mateix islam. Pensem que la Xina el 2050 serà el país amb el nombre més elevat de cristians del món. És una dada sorprenent, no? Teníem com un referent de que la Xina era un país, diguem-ne, ateu, per dir-ho en plata, doncs d'aquí 4 dies tindrem una estructura, diguem-ne, que ens permetrà pensar que la Xina, això és avui, per exemple, és el país on hi ha la impremta de Bíblies més gran del món, i la quantitat de vocacions creix, diguem-ne, de forma continuada. Fixem-se quines paradoxes, eh?
Sí,
només.
Sí.
Per això deia Ignasi que el món està canviant, eh? I quan parlàvem del Sant Pare, és clar, doncs pensem els primers jesuïtes que van anar a la Xina, doncs que van intentar, en fi, i ho van aconseguir en bona part, diguem-ne, cristianitzar una part de la població, doncs en aquest moment, sense que hi hagi aquesta operació, diguem-ne, tan estratègica i dirigida, creix d'una forma absolutament rellevant el nombre de persones que volen viure d'una forma diferent, no? Més enllà del que és, doncs, aquest capitalisme al qual ens referíem abans. No?
I això sí, a nivell estructural, a la Xina un problema, i és que les autoritats polítiques del país tenen segrestada una part de l'Església Catòlica, per dir-ho així, no? Convertida en Església Nacional. L'altra és com clandestina, la que és pròpiament fidel al Papa, tot i que, segons ens diuen des de la Xina, pel que fa a formes i adhesió al Papa, és la mateixa. El que passa és que una és del règim i l'altra no.
Sí, això, sens dubte, es anirà endolcint, eh? Jo n'estic convençut, perquè aquest creixement tan important de persones, diguem-ne, juntes en la fe, farà, doncs, difícil que es pugui seguir pensant en una església perseguida. De fet, tampoc no tenim notícies de primeríssima mà, no, en aquest moment, però tot fa pensar que fins i tot aquesta part de l'Església Catòlica perseguida, també aquesta persecució és molt més, diguem-ne, suau que la que podem tenir, la que pogués haver-hi fa 20, 25, 30 anys, eh? Per tant, aquest fenomen que la qual, diguem-ne, la Xina apareix en el món com una economia potent, com una economia des del punt de vista no solament, diguem-ne, amb dades macroeconòmiques, sinó militars, com una economia que exporta d'una forma, en fi, molt elevada. Bé, doncs aquí tenim per nosaltres, pels cristians, hem d'observar també amb atenció aquest fenomen de la creixent, diguem-ne, aportació cap a l'Església que faran a... Perquè, per exemple, jo no sé ara en aquest moment, Ignasi, si entre els cardenals hi ha algun de xinès.
N'hi ha, en tot cas hauríem de revisar-ho, n'hi ha de la Xina i n'hi ha de l'Extrem Orient, però...
Però xinesos ara, no, ara mateix no ho tinc clar, si n'hi ha algun...
Ho haurem de revisar. En tot cas, el cardenal xinès que hi hagi és, evidentment, de l'Església clandestina, de l'Església Fidel al Papa. Sabem que Joan Pau II, en alguna ocasió, quan va crear cardenals, va crear una cosa que es diu cardenal impector, és a dir, que no es fa públic el nom precisament per seguretat, i en el cas de la Xina, doncs, tenint en compte aquesta...
Em sembla que encara n'hi ha algun de cardenal impector en aquest moment.
Sí, no ho sé exactament en aquests moments.
Penso que encara n'hi ha algun.
Penso que sí, que dels últims que es van nomenar no s'ha fet públic encara el nom. Bé, en tot cas, ara intentarem esbrinar si hi ha un cardenal xinès en el conclave. Mentrestant, si et sembla, anem a altres temes de l'actualitat, però el creixement del cristianisme a la Xina ha estat la primera qüestió que hem tractat avui en el nostre espai social Món Sense Fronteres, amb Àngel Miret. Parlem ara d'una iniciativa de distribució alimentària i de lluita contra el malbaratament, sobretot.
Sí, fa dies que venim parlant una mica del tema de l'alimentació, en la mesura que hi ha hagut una certa alarma al país sobre aquestes qüestions. Una nova iniciativa, en aquest cas de la Universitat de Barcelona i de la Fundació Fang dels Aliments, que han presentat una campanya contra el malbaratament alimentari, una campanya que se'n diu Som allò que llancem. Això, aquest acte, diguem-ne, aquest acord, s'emmarca en l'any europeu contra el malbaratament alimentari, que es celebrarà a l'any 2014. I posen en marxa aquesta campanya, que s'ha presentat a Santa Coloma de Gravenet, i en la qual es pretén conscienciar a les persones de la necessitat d'aprofitar els aliments, de marcar, diguem-ne, l'alimentació en l'àmbit del que hem dit i es coneix com dieta mediterrània, promoure la reducció dels residus orgànics, recuperació d'aliments i, sobretot, remetent els elements, també, sobretot això de cara a les empreses, els aliments, diguem-ne, consumibles, però no comercialitzables, derivant-los cap al banc dels aliments.
Perdoni que faig un incís, sí que hi ha un cardenal xinès, és un que es diu Zhong Tong Hon, que és un cardenal de la Xina, té ara mateix 73 anys i, per tant, és un cardenal elector xinès. N'hi ha un, ja ens ho havia comentat el David García i el Toni Huguet, que estaven aquí mirant, que havien comprovat que n'hi havia un, és el cardenal Zhong Tong Hon. Per tant, sí que existeix un cardenal que, naturalment, com dèiem, no pot ser de l'Església patriòtica, que diuen a la Xina, perquè no estan en comunió amb el Papa, tot i que el Papa, sobretot l'actual, ha estat sempre molt sensible a intentar refer aquests ponts.
Sí, certament aquest afer de la Xina, doncs, en fi, jo estic content que hi hagi un cardenal xinès, perquè aquesta expansió del cristianisme està bé que vagi acompanyada d'un lideratge dels pastors, no? Tot i que això de l'Església patriòtica, també l'Església, en aquest cas, on que es tractava d'un partit d'un país comunista, hi havia més distanciament, però vull recordar que a l'època del general Franco, doncs, el règim, en aquest cas, presentava pels càrrecs de bisbe una triada de persones,
sí, sí.
I d'entre aquesta triada, diguem-ne, el Sant Pare n'escollia un, però la preselecció la feia el propi règim. Vull dir
no
que
la feia el nunci, com es fa ara, sinó que la feia el règim. Hi havia uns ponts i també hi havia conflictes, ho sabem. Franco va tenir els seus conflictes amb Pau VI.
Va tenir els seus conflictes, però vull dir-te que abans l'Església, en fi, ha tingut una actitud, doncs, una mica diferent segons es tractés d'un règim polític o d'un altre, no? Diguem-ne que en aquell moment, doncs, aquesta situació, en fi, per alguns no era massa ben valorada, entre els quals per mi mateix, no?
Bé, aclarit això, continuem amb el tema de la campanya de lluita contra el malbaratament alimentari.
Doncs mira, és això, promoure la reducció dels residus orgànics, recuperació d'aliments i sobretot denunciar les conseqüències que comporta el malbaratament alimentari en relació a la pobresa i al medi ambient. Insisteixo, com et deia abans, que tot això s'emmarca en un context en el qual, per sort, diguem-ne, a la ciutat han sorgit diverses iniciatives de repartiment d'aliments, però que hem de mirar que aquest repartiment es faci amb la dignitat subsegüent, és a dir, per tant, no pot ser un repartiment fet al mig del carrer de qualsevol manera, publicitat, sense cap mena de validació social, vol dir que normalment al darrere d'un problema d'alimentació hi ha un problema social, i per tant és bo que les entitats, sigui les entitats públiques, sigui doncs Creu Roja, Càritas, Sant Joan de Déu, Arrels, Mambré, etc., fan un seguiment integral de l'individu i, per tant, l'alimentació s'ha d'emmarcar en aquest quadre, diguem-ne, integral. l'alimentació distribuïda d'aquesta manera que ha sorgit, doncs, jo crec que s'ha de reorientar cap a algun altre tipus de manera de fer-la, no? Vull dir, hauríem de mirar de quina forma. En tot cas, aquesta setmana l'Ajuntament ha presentat una mica les dades sobre alimentació, concretament ho ha fet l'alcalde, i molt breument només dir algunes de les dades. Per exemple, l'any passat l'Ajuntament ha destinat més de 10 milions d'euros per cobrir les necessitats d'alimentació i ha servit, i potser aquesta és la dada més rellevant, 870.000 àpats, Déu-n'hi-do. 870.000 àpats, o sigui, quasi bé prop d'un milió d'àpats, i es van atorgar, diguem-ne, amb famílies concretes i amb diners, econòmicament, prop de 3.000 ajuts econòmics a les famílies, un increment del 37,6% sobre l'any anterior. Malauradament, és veritat que les institucions a Barcelona, i en aquest punt l'alcalde doncs, era molt radical, dient, escolta, jo dedicaré els diners que facin falta en aquest tema, de cap manera puc consentir que una ciutat que tindrà enguany els Mundials de Natació, els X Games, o que ara mateix ha tingut el Congrés del Mòbil, en paral·lel pugui haver-hi gent que passi necessitat d'alguna cosa tan bàsica com és l'alimentació. Per tant, l'alcalde té un compromís amb la ciutadania. De fet, l'alcalde va comparèixer en roda de premsa al costat dels representants de Càritas, de Creu Roja, de Mambré i del Banc dels Aliments. I tots van fer aquesta manifestació, aquest compromís ciutadà, en realitat amb allò que des d'aquí jo vinc insistint molt, que les coses s'han de resoldre i els problemes avui en xarxa. És a dir, no és responsabilitat de cadascú de nosaltres, sinó de tots, el fet de resoldre alguns problemes, com ara aquest, que sí que es poden resoldre. N'hi ha altres, Ignasi, que és molt difícil.
No, esclar. I aquests són urgents, a més.
Naturalment. És a dir, el tema de l'alimentació és un tema fonamental per la cohesió, és a dir, és que si no, jo no sé com podríem viure amb dignitat algunes persones que tenim la sort de menjar cada dia, i no solament de menjar, sinó moltes vegades de menjar més del que necessitem, i en paral·lel que en aquesta ciutat, insisteixo, una ciutat d'èxit en segons quines coses, malgrat la crisi, hi hagués algú que passés gana. Per tant, el compromís de l'alcalde em sembla absolutament contundent. Insisteixo, de l'alcalde i de les entitats. I compromís que en línia, insisteixo, del que hem dit aquí moltes vegades, de corresponsabilitat, és de tots, de cadascú de nosaltres. Perquè algú que ens escolta pot dir, bé, jo ja faig la meva aportació a la parròquia, o millor un dia que fan una recapta d'aliments, porto el meu... Bé, està bé, però pot ser a vegades més operatiu el fet de tenir el millor a la mateixa escala un avi, una àvia, una família, diguem-ne, que van justos, i potser amb delicadesa ajudar aquesta gent no solament a alimentar-se, sinó a alimentar-se, a nutrir-se d'una forma adequada. Per tant, el millor podem fer un brou i ho podem passar en aquell avi que viu sol, o podem, en fi, col·laborar d'aquesta manera.
Sí, la solidaritat de l'amistat, en aquest cas.
De l'amistat, no? De la xarxa ciutadana. Sí. És cap on hem d'anar. És a dir, la democràcia, tal com avui l'entenem, necessita d'aquesta participació integral de tots els individus.
Doncs molt oportú que recordi Àngel Miret aquesta dimensió d'interpel·lació que té per una gran ciutat com Barcelona el fet de pensar en les persones excloses alhora que organitza grans esdeveniments. Ha posat vostè l'exemple del Mundial de Natació i també del Mobile World Congress. No són incompatibles una cosa amb l'altra, però cal atendre les dues coses.
No, també diem-ho, hem de defensar aquests esdeveniments que algú potser pot considerar gratuïts en la mesura que aquests esdeveniments generen riquesa a la ciutat. És a dir, hi ha una inversió pública, però en canvi un retorn al conjunt de la ciutat. Si es fa als Mundials de Natació, és obvi que la inversió principal la faran les institucions, però en canvi el retorn serà sobretot hotels, taxis, restaurants, tot l'àmbit del turisme, etc. És a dir, per tant, és un retorn que es fa directament del sector públic cap a la xarxa, diguem-ne, civil de la ciutat.
Parlem de les baixes per malaltia a la feina, perquè a partir d'ara, des de fa uns mesos de fet, cal justificar en forma de baixa o altres tipus de justificació des del primer dia, oi, la baixa laboral per malaltia?
No solament és justificar-ho. Aquí s'ha valorat com molt en positiu les dades allò macroeconòmiques, el que hi ha hagut una baixada important del nombre de baixes laborals. És a dir, en definitiva, hi ha una major productivitat. O sigui, si voleu, una eficiència major en el sector en general, no? El problema és que bona part d'aquest increment de la suposada eficiència en l'àmbit laboral es suporta sobre, per exemple, en l'àmbit del sector públic o de la Generalitat, en què des del primer dia de baixa, independentment de que la portis o no la portis, ja no perceps el 100% de les retribucions. sinó que els tres primers dies tens una rebaixa del 50% i a partir del tercer dia, per exemple, pues, no sé si és del 25 o el 30%.
Això si no presentes la baixa.
No, si presentes la baixa.
Si presentes la baixa, perdó.
És a dir, no cal. O sigui, això per descomptat. És a dir, si a més no presentes la baixa, va a compte de dies de vacances, es pot imposar una sanció. No. Presentant la baixa...
Des del primer dia, més
des del primer dia...
Això és obligatori, actualment.
És obligatori. Clar, això, en fi... comporta algunes conseqüències. Primera, i en aquest sentit hi havia una... D'aquí ha tret la informació, el periòdico, una informació, de, per exemple, d'una funcionària, Maria Isabel Ferrer Marín, ho dic perquè s'identifica ella mateixa, funcionària interina de la Generalitat, que diu que, com altres companys, se'n va al treball amb una grip a 38-39 graus. Arriben allà i després mira quan arriba a casa ibuprofeno i el llit. Esclar, això comporta diversos problemes, no solament un problema per la pròpia interessada, diguem-ne, que hem de vetllar per la dignitat d'aquestes persones o de tots nosaltres a l'hora d'anar a treballar, sinó de que, òbviament, estem parlant en algun cas, com és la grip, de malalties contagioses que fan, i aquesta dona ho explica, de que en el seu departament són 5 persones i tots han acabat amb la grip. Tots han acabat amb la grip. Esclar, això de moment s'agafa amb una mica de broma, però ella diu, escolta, s'agafa en broma, però al final també hi ha recels entre els propis companys que miren de no contaminar-se, no? I, per tant, home, això ve a tomb una mica de la reflexió que volia fer també en relació a l'economia. És veritat que està incrementant-se l'eficiència de l'economia espanyola, però molta part d'aquesta eficiència no va... no té relació amb una millora de processos, sinó que va a compte sobretot dels salaris dels treballadors. És a dir, la mesura que els salaris baixen, se suposa que som més eficients. Jo crec que aquest és una de les conseqüències d'una crisi que, en fi, com s'ha dit, l'estan pagant els més febles. I en aquest cas, doncs, aquesta persona està parlant d'un salari de 900 euros, i, per tant, és clar, si se li descompta el 50% del primer al tercer dia i el 25 del quart al 20è, doncs això farà que molta gent que tenen patologies que requereixen doncs, estar-se a casa, doncs vagin a la feina malalts, que és una mica el que es tracta de denunciar aquí, no?
Acabem només amb una pregunta sobre això de les baixes. Les empreses poden establir mecanismes perquè si una persona falta un dia buscar una altra fórmula que no sigui presentar la baixa, o és obligatori també per l'empresa?
No. Aquí estem parlant, per exemple, del sector Generalitat, que és un sector que ocupa sector més de 200.000 persones.
Una empresa privada, com aquesta casa o altres llocs?
Depèn. O sigui, les empreses es mouen pels convenis col·lectius i després pels acords d'empresa i, per tant, cada empresa pot orientar la seva realitat en relació a les baixes de la forma que els agents socials estimin pertinents. Ara, el que sí és cert que el sector públic moltes vegades marca unes certes pautes i, per tant, que aquesta estructura en aquest moment s'està estenent d'una forma extraordinària en tots els acords de les empreses a casa nostra.
Tenia un tema més, no ens queden més que 30 segons almenys per introduir-lo, almenys per recordar que bé, les ONGs socials han demanat ajuda al govern per accedir de forma urgent al crèdit, perquè també pateixen aquesta crisi.
Bé, home, el problema és que les ONGs, per tant, diguem-ne, aquesta estructura que fa possible una societat cohesionada, el sector públic els hi deu de molts diners, en aquest cas es denuncia 430 i pico milions són els que els hi deu la Generalitat, i altres 100 i pico, 150, altres administracions, consells comarcals, etc. Clar, això al final s'ha de finançar, el finançar avui val diners i, per tant, tenim un problema molt i molt greu. Des d'aquí hem de cridar que la gent col·labori amb el voluntariat i aquells que puguin econòmicament també col·laborin amb les ONGs per intentar minorar aquesta situació que en aquest moment pot ser catastròfica a curt termini.
Gràcies, Àngel Miret. Un dia més, secció social Món sense fronteres. Fins dilluns vinent. A veure si tenim nou papa. Adéu-siau.
Vinga, adéu-siau.
I ara un altre dels comentaris de Jordi Piqué sobre una de les 20 qüestions sobre el conclave.
Vint qüestions sobre el conclave, per mossèn Jordi Piqué, capellà i periodista. Quin va ser el conclave més llarg?
Els historiadors expliquen la història dels diversos conclaves. El doctor Martí Bonet, per exemple, en un llibre titulat Història dels conclaves i del papat,
publicat a Barcelona l'any 2005 en ocasió del conclave que va elegir Benet XVI. Sembla que diu que el conclave més antic o a més, o sobretot més notòriament llarg, va ser el de Gregori Desè, que es deia Teobald Visconti. Va durar 2 anys i sembla que encara una mica més. Es va celebrar a Viterbo. I els ciutadans de Viterbo, airats, van deixar els cardenals sense sostre. Van aixecar la teulada del lloc on es reunien i els van condemnar a només alimentar-se amb pa i aigua. Fou un cas límit. Avui això, gràcies a Déu, no és previsible.
Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, el conclave en marxa. Els cardenals, il·luminats per l'esperit, afronten la tasca d'escollir nou pontífex. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Ara, a Hipercor tens un 70% de descompte en la segona unitat en més de 2.500 articles.
Com en la llet Ram, sencera, semi o desnatada. Un litre et costa 85 cèntims.
Si en compres dos, el segon et surt a només 26 cèntims.
Acostuma't als nostres bons preus. A Hipercor els revisem contínuament perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Oferta vàlida a la península.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. Cap a Roma amb el Club Més Amics. Pelegrinatge diocesà del 18 al 20 de maig amb motiu de l'any de la fe, presidit pel cardenal Lluís Martínez Sistac.
Desitjaria, invito molt, 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 molt afectuosament a tots els diocesans que puguin a professar la nostra fe i per trobar-nos amb el nou pastor de l'Església Universal.
Roma t'espera. Apunta-t'hi amb el Club Més Amics. Volem amics com tu. Més informació a clubmes.cat i al 93 409 2770. 93 409 2770. El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a l'espai en el que descobrim com la música és present al llarg de la nostra vida. Hi ha mestres que ens deixen petjada per tota la vida i que incideixen d'una manera profunda sobre la nostra vocació. El Joaquim Miranda ha dedicat molts anys de la seva vida a transmetre la música als infants, als mestres dels infants i al món coral. Ha donat i continua donant allò que va rebre del seu gran mestre, el pare Ireneu Segarra. Coneguem-lo.
Els nostres protagonistes d'avui.
Em dic Joaquim Miranda, tinc 60 anys, sóc nascut al Poble Sec de Barcelona i des de l'any 76 visc a Vilassar de Dalt. M'he dedicat tota la vida a la docència de la música i, per tant, la meva vida, la meva inquietud ha estat aquesta, transmetre la música. I el meu neguit en aquell moment, doncs, que entro en aquesta nova etapa de jubilació, doncs, és a veure com puc continuar, com puc reorientar tot l'aspecte musical per portar-lo a la societat.
Coneguem la seva història musical.
Thank you.
cada casa hi havia un ambient familiar en què la música hi era present, sobretot per part dels meus germans. No pas per part dels pares, que tenien interès que aprenguessin música, però en canvi érem una colla de germans i per tant ens van inculcar el fet d'estimar la música i de fer música. Jo sentia la música dels estudis de Clementi, els estudis de Chopin, una sonata de Mozart, els estudis que feien els meus germans. La ràdio, però feines la sentíem, i la televisió encara menys en aquella època. O sigui que vull dir que no estàvem inculcats de música externa com estem ara, que cada moment sentim música. I per tant, no recordo exactament algunes obres determinades. I a partir d'aquí va ser com, doncs jo també vaig començar a estudiar música i algú doncs va dir, home, aquesta persona té unes qualitats musicals, potser que a través de Montserrat, a Pari de Neu, a l'Escolania, potser podria aprofundir en el món de la música, té bona veu, i a partir d'aquí va començar la meva carrera musical. Doncs, esclar, a Montserrat cada dia fas música, cada dia reps música i no te n'enteres gaire perquè tens 10 anys i en aquella època els 10 anys érem doncs, bastant innocents, no? Un cop i volta veus que comences a fer obres, que sí de Cererols, que sí de Casanovas, que sí de Mozart, que sí de Beethoven, que sí de Mendelssohn, i vas entrant en un món musical que et va calant i aquí sí, aquí és allà on t'entra aquesta música que després professionalment et marca per tota la vida. No és fàcil. Ets nano, tens 10 anys, i per tant tens els sentiments típics d'aquesta edat. Recordo tots els pares, et venien a veure el diumenge, i jo recordo el diumenge al vespre, tristó. Clar, et quedava sense els pares, sense la família, i així durant una setmana o durant 15 dies. Però, esclar, al voltant d'això, recordo, molt de grat, tot un grup de companys extraordinaris, un ambient humà extraordinari, uns monjos t'acollien, et feien bromes, et feien sentir com a casa. Sempre vaig tenir la sensació d'obertura i d'escalfor humana. Jo, el Pari de Neu, considero que és el meu mestre, el meu primer mestre i el meu gran mestre. I haig d'agrair tot el que jo tinc en el meu interior de música i també li haig d'agrair tota la seva ensenyança, el seu ensenyament vers els altres. Jo el recordo com una persona amb una serenitat i amb una dolcesa i amb una manera de fer suau, delicada, extraordinària. Érem nanos, per tant també xerràvem i també fèiem tonteries, i a més lògic, no? Mai aixecava la veu per res, però la seva manera de fer és la que a tots ens enlluernava i a tots ens feia tenir-li un gran respecte. En el moment de l'estudi, aquest passatge, torna a fer això, torna-li un altre aire, que no sé què, i a vegades t'ho feia així mig en broma, mai una paraula de dir, estàs fent malament, o no, sempre, aquesta miqueta de positivisme en aquella persona que està fent alguna cosa i li costa potser, doncs saber-li donar la volta i saber-li trobar l'aspecte positiu. I després és lògic, vaig estar als 10 o 14 anys, no? Doncs recordo molt bé els 14 anys, en plena adolescència, que tens ganes de volar. Ja està, ja he acabat una etapa. Ja havia canviat la veu, per tant no cantava en el cor, em dedicava llavors a tocar l'orgue i acompanyar els escolans. I esclar, són etapes que es van cremant en aquesta vida, no? tornes a Montserrat, que tenies la facilitat de poder fer música cada dia, de poder estudiar cada dia sense cap problema, i et trobes a Barcelona, en una ciutat immensa, que per anar de casa al conservatori et passes una hora, i del conservatori a casa et passes una hora més, els horaris se desmunten del tot. El meu pare, me'n recordo molt bé, que em deia: no tindràs ni un duro, per tant no et dediquis a la música per res, i crees un mar de dubtes amb les relacions, amb les noies, t'has de tornar a adaptar, no? Però bé, t'hi adaptes i endavant. Però recordo una època turbulenta. A Montserrat havia fet el violí i el piano. I al Conservatori de Barcelona vaig continuar amb el violí i el piano, però el violí després el vaig deixar. I llavors em vaig agafar el piano i vaig agafar tot el que era més instruments de tecla. Doncs clar, tota aquella època dels 17, 18, 19, 20 anys estàs estudiant música, estàs fent música, formes part de grups, corals, també llavors en aquella època vam fer un grup instrumental, un trio, buscàvem obres que no coneixíem, si de Telemann, si de Vivaldi, de Corelli, per tant vas descobrint tot un repertori i ho comparteixes amb tota una sèrie de companys i estudiants. El que passa que et trobes que vas madurant i, per tant, has de consolidar una miqueta la teva professió, què fas, no? I jo, als 18 anys, doncs, vaig començar a treballar amb informàtica, o sigui que no tenia res a veure amb la música. Vaig entrar en el departament que llavors n'hi deien el departament d'IBM, o sigui, el departament d'informàtica d'una empresa. Fins que va haver-hi un any, ja m'havia casat, la meva dona també tenia estabilitat econòmica i m'hi va ajudar moltíssim. Em va dir: va, llença-t'hi, tens la possibilitat de que aquí, a Vilassar, m'oferien la plaça de professor de música a l'escola de primària d'una cooperativa de pares. I al mateix temps, a l'Orfeu Català, a través del Quim Garrigosa, treballàvem el que era l'escola de música de l'Orfeu Català, llavors n'hi deia així. I bé, doncs professionalment doncs faig el canvi. Haig de dir també que ja feia uns anys que m'havien demanat com a director de coral a l'Hospitalet, a la Coral Xalesta. També haig de dir que ja estava casat i vivia aquí a Vilassar. Molts companys aquí al poble: home, si ja dirigeixen una coral, per què no fem una coral aquí a Vilassar? I vam fundar la Coral Mareny d'aquí a Vilassar l'any 78. I per tant, a partir d'aquí vaig estar posat ja en el món coral i vaig fer el canvi professional. És el, potser, dels encerts més macos que recordo de la vida. No? Allò que no canviaria mai. Si tornés a viure, tornaria a fer aquest canvi segur. Als 60 anys, doncs, jo he tingut l'oportunitat fa pocs mesos de jubilar-me a la docència a la universitat, que és allà on treballava. Però continuo fent tot el que puc a nivell docent, de director de cors. Les ganes de voler fer música, de transmetre la música, de fer viure la música, aquestes són iguals o més, perquè ara veus que hi ha la possibilitat de poder-t'hi dedicar algunes coses a nivell molt, molt lúdic. Continuo fent perquè vull i perquè en tinc ganes. M'omple d'activitat, de plaer, poder continuar fent música d'una manera activa, i penso que tinc forces en aquest moment, gràcies a Déu, doncs, de poder-ho transmetre. Fins quan? Ja ho veurem. Jo veig que la música, com a llenguatge de comunicació, és una forma de vida per mi, però és una forma de fer viure els altres. Tinc tantes experiències des de nanos que hi han hagut moments musicals que han descobert alguna cosa diferent, que han dit, oh, això és preciós, no? Tens tantes experiències de gent jove que notes, que disfruten, que viuen la música, que vibren. Tinc tantes experiències de gent gran que t'han dit aquests moments d'assaig, aquests moments de fer música, m'ajuden tant a mi a suportar segons quins records, que penses, això és la vida, cadascú té el seu camí, doncs aquest és el meu camí, i arribarà fins on arribarà, ja veurem.
Dirigir una coral és una tasca per la qual cal formació i empatia, però que manté moltes funcions personals en moviment i, per tant, és una bona tasca per continuar fent a l'etapa de la jubilació.
Parlem amb Patrícia Martí, musicoterapeuta.
Un dels elements que entra és molt l'estimulació del cap, no? Del cervell. El que està fent aquesta persona, doncs, és tenir actiu el seu cervell. Ha de preparar el repertori, s'ha d'estudiar, doncs, les diferents partitures. Això ja requereix que a casa, prèviament entrar en contacte amb la coral, hi ha tota una estona, tot un temps de dedicació i d'assaig personal, no? Per tant, hi ha tot unes hores del dia o un temps del dia o d'aquella setmana que està dedicat a ocupar d'una manera creativa, d'una manera constructiva i, a més, que anirà en benefici i també d'altres, que té un component social aquí molt bonic, destinar una part d'aquestes hores, no? Pensem en persones jubilades que poden tenir molt de temps, doncs que bonic poder oferir això també als altres, no? Preparar-t'ho tu per després oferir. Per tant, hi ha un component, doncs, més de, bueno, d'activar la nostra ment, no? Lògicament, ha de ser molt gratificant poder estar dirigint a unes persones i que a les teves mans, mai millor dit, no?, puguis conduir les veus, les harmonies, les dinàmiques, no?, sigui més fort, sigui més fluix, ha de ser una cosa tremendament gratificant. Conec a una persona concretament que dirigeix un grup de persones amb discapacitat i que, bueno, només em cal mirar-lo als ulls quan m'explica, no?, com ha anat aquell assaig o que, si puc, em diu, Patrícia, podràs venir aquell dia a aquell concert perquè serà molt bonic, eh? Jo destacaria no només la vida que ell dona a les altres persones, sinó el que aquesta situació, la vida que li dona amb ell, no?
Voleu compartir la vostra història musical? Escriviu-nos a ensolfa@radioestel.cat o deixeu-nos un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
I continuem amb dos suggeriments musicals del Joaquim Miranda de Vilassar de Dalt.
Doncs mira, jo suggeriria escoltar El noi de la mar, eh? Potser jo recordo la versió coral de la coral Sant Jordi. Oriol Martorell la interpretava molt bé i la sabia transmetre una línia melòdica especial. Té això, aquelles cançons que la línia melòdica de seguida s'enfila. Aquesta pujada que és extraordinària, no? És aquesta estira i arronsa, no? Que tensa i destensa. I això dona vida especial a la mateixa cançó. Serrat i jo tenim dos fills, la Mireia i en Joan. Tots dos van estudiar música. Ara tenim un net. Recordo quan el meu net era més petit, quan tenia mesos, doncs que tant escoltàvem músiques així i feia com una miqueta de massatges. Després al cap d'una estona se dormia. Era un moment molt dolç. I ara veus que quan se ve a casa, el primer que et demana és anar, que vol anar al piano. El poses davant de les tecles i fas cançons o fas no sé què, ell toca i res, al cap de 10 segons se'n cansa i ja fa una altra cosa. Però sempre hi ha una relació musical.
Thank you.
Cada país té la seva tradició, i per tant té la seva cançó tradicional. Llavors és importantíssim que aquí a Catalunya estimem la nostra cançó tradicional, valorem que és un patrimoni molt valuós, i hem de procurar que aquest patrimoni es pugui transmetre i es pugui conservar. La segona suggerència seria una obra coral. Una de les que provoca un sentiment especial d'escolta, de pau, de profunditat, de serenor, és La Juvenívola, de Lluís Millet. No és una cançó tradicional, és una cançó d'autor, però té una harmonia molt tranquil·la que produeix una pau interna especial. Una miqueta la nostàlgia dels pensaments que una persona pugui tenir, els records, i per tant aquells sentiments interns de qualsevol persona que està expectant, diguem, contemplant. Seria una miqueta el sentit que jo li donaria en el text d'aquesta cançó. La música per mi és un estil de vida, forma part de la meva vida. És inseparable, és indiscutible, forma part del meu ésser. Hi ha al costat d'altres coses, com pot ser l'amor, l'estimació, els fills, i la meva professió, quan treballava professionalment, però la música sempre, 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 sempre hi és present. O sigui, és un estil de vida.
Quan l'activitat laboral ha estat també una passió, no hi ha cap motiu per deixar-la reposar. Transmetent i fent viure la música als altres, el Joaquim Miranda continua posant la seva vida en solfa.
Toni Huguet i Oriol Casals us han posat la vida en solfa. Ràdio Estel. Radioestel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa. Nova excursió del Club Més Amics. El dissabte 16 de març, Santuari de l'Ajuda, Santuari del Far i Santuari de Roca Prevera. A més, visita a Rupit i dinar de germanor. Recorda-ho, serà el dissabte 16 de març. Apunta-t'hi. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
Ara a Hipercor tens un 70% de descompte en la segona unitat en més de 2.500 articles.
Com en els bolquers de Dot Activity Extra, un paquet et costa 23,95 euros.
Si en compres dos, el segon et surt a només 7,19 euros.
Acostuma't als nostres bons preus. A Hipercor els revisem contínuament perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Oferta vàlida a la península.
La passió d'Esparreguera.
Deixeu que el dolç batec pugui escoltar del vostre cor dolcíssim.
Un espectacle popular de magnituds èpiques únic a Europa.
El meu cor us anuncia que abans de ser traïdor, tots morirem.
5 hores de teatre.
M'arrenquen del cor una vida.
300 actors.
Teniu el cor podrit per l'ambició.
Orquestra i cor en directe.
El cor del vostre mestre està sagnant.
Un auditori per a 1.700 espectadors.
Infibles al meu cor milers de ràbis.
I l'emoció d'una història universal.
M'ho diu el cor, Jesús. Jesús ha triomfat sobre la mort.
Cada diumenge des del 3 de març fins l'1 de maig, el divendres sant i els dissabtes 23 de març i 6 d'abril. Venda d'entrades les 24 hores del dia a l'entrada de Catalunya Caixa o a les taquilles del teatre, trucant al telèfon 93 777 1587. Esparreguera, terra de passions.
El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Avui, durant el programa El Primer Cafè de Ràdio Estel, ha estat especialment significativa la nostra dedicació a la informació que ens arriba des del Vaticà, i és que tot està a punt per al nou conclave. Avui se celebra l'última Congregació General de Cardenals, aquest matí concretament, després que els purpurats celebressin ahir missa a les esglésies que tenen assignades a Roma. I avui, d'altra banda, volem felicitar el nostre company i col·laborador David García perquè ahir va rebre la medalla com a nou membre, com a nou germà de la Germandat del Rocío a Cornellà de Llobregat. Per tant, un compromís eclesial que també fem nostre avui a través de la devoció a la Mare de Déu. David García, felicitats i esperem seguir comptant amb la teva col·laboració per molt de temps. Nosaltres ens acomiadem, hem estat amb vosaltres des de les 8, el Toni Huguet, el David García, el Gerard Campos, el Gerard Carrión i qui us ha parlat, Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia.
Ràdio Estel.